Ràdio V de Vivienda, un programa que surt de l'assemblea de ràdio de V de Vivienda. El Paco m'està dient que no sent res. Paco, m'estàs sentint?
No.
És directe, però no per als casos.
Que guai. Doncs, bueno, benvinguts una tarda més al programa de Ràdio V de Vivienda. Avui estem tot l'equip al complet. Està la Cris, està el Carles, està el Paco, està la Clara. Crida perquè no sé què cony li ha passat a aquest micro ara, jo què sé. A veure, tu parla, Carles, a veure.
Bueno, ens visita... Vale.
Ara.
Hòstia, perdoneu.
Fallo monumental. Fallo tot això s'ha sentit.
Fallo monumental.
Tot això s'ha sentit per les ones?
No, només s'ha sentit la meva veu.
La teva veu.
Marcos, V de vàlvules.
Hòstia puta, tio, que tonto. No estava en sèrie.
Bueno, tornem a començar. Doncs el Marcos vol fer un programa tot sol, però no podrà. Avui estem l'equip al complet. Tenim el Paco, tenim
Paco.
El Marcos com a tècnic. Què tal, Marcos?
Hola, què tal, hòstia, patètic.
Carles, com anem?
Hola, bona nit.
La Cristina.
Bona nit, tio.
I també ens acompanya l'Arnau, de l'Ateneu de Vallcarca, que després li farem una entrevisteta. Ja saps, Arnau, que pots intervenir. Què tal, com anem?
Bé, gràcies.
Vale.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Recordeu que avui és dia 12 d'octubre, malauradament, sempre els 12 d'octubre hi ha penya molt, com diria jo, que comença a parar aquí per P, que intenta fer una mena de manifestació, coses absurdes en nom del feixisme, en nom de la intolerància, el machisme i tot això, però sempre hi ha gent que fa contra manifestacions a Sants. I bueno, avui és 12 d'octubre, avui és el 13 o 14 programa, em sembla, de...
Pot ser.
13.
12?
No,
jo crec que 12, eh?
13.
No, 12.
Ah, no, era del 12, era el dia... Clar, és que avui és 12.
El dia 12 d'octubre.
12 més 1, llavors.
Bueno, i recordem que tenim aquí un telèfon per si algú vol intervenir, el 93 359 4900. 93 359 4900, que si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, doncs tenim una web, tenim un mail. La web quina és, Paco?
radiovdevivienda.blogspot.com i el mail és radiovdevivienda@gmail.com.
Doncs comencem el bloc de notícies, després d'aquesta entrada una mica dispersa que hem tingut tots plegats. I començarem, bueno, començarem amb unes cosetes que han estat passant a Madrid, i és que s'ha iniciat la campanya Alquiler Social Universal. Aquesta campanya, malauradament, no s'impulsa des de l'administració, sinó que la fan els nostres companys de V de Vivienda. Ja sabem que mentre no es facin coses des de dalt, la gent de base haurà de seguir lluitant. I aquesta campanya es va iniciar el 4 d'octubre, la setmana passada, i es va iniciar amb una ocupació simbòlica d'un caixer de Caja Madrid, perquè realment la intenció era assenyalar un dels veritables culpables de que estigui passant el que està passant ara mateix. I us preguntareu què és l'alquiler social universal. Doncs l'alquiler social universal és una proposta que es tira des de l'Assemblea, que consisteix en la creació d'un parc públic d'habitatge de lloguer. I es tractaria simplement d'utilitzar, de fer allò que hem anat fent, hem anat dient durant tota la vida, i és d'utilitzar el parc d'habitatges buits que hi ha a totes les ciutats d'Espanya. Recordem que són 4 milions i mig d'habitatges buides, sense comptar les segones residències que estan esperant a que algú les habiti, vaja. I bueno, el preu del lloguer estaria basat en un cost de manteniment de l'immoble. També un altre dels punts seria el canvi de la llei hipotecària, de forma que qualsevol que no pugui afrontar el pagament d'hipoteques, això és una mica el que comentava la Cristina de les hipoteques subprimes en l'últim programa, doncs això, que qui no pugui pagar les hipoteques, doncs que no es vegi endeutat pel resta de la seva vida, sinó que es pugui afrontar el pagament amb el preu de subhasta de la casa davant del banc. També un altre dels punts és ni un euro de diner públic per entitats privades, el que anem dient tota la vida, i això és curiós perquè a Meeting Point també es dirà això, però es dirà com aprofitar el benefici públic per entitats privades. Bueno, hi ha una xerrada que bueno, sembla ser bastant interessant, de que, vaja, com aprofitar-ho. Nosaltres el que diem és que ni un euro més, que ja n'estem farts de finançar els desastres que estan fent els especuladors. I finalment, un altre punt dels mítics i dels que portem arrossegant des de fa temps, que és despenalització d'una vegada per totes de l'ús d'habitatges buits per viure o per crear espais socials. Aquesta campanya, això, s'inicia el 4 d'octubre, aquesta setmana passada, i continuaran fent accions a Madrid i, bueno, des d'aquí a Barcelona tot el nostre apoyo i, bueno, muchos ánimos.
Bueno, en primer lloc, ressaltar que és una bona notícia que els companys de Madrid s'estiguin movent.
Sí, tant.
No? En segon lloc, animar que continuïn les...
Además, le salió muy bien, salieron bien reflejados en la prensa y en televisión incluso, y esta vez, vamos, que el balance de la acción, que fue la del casero automático, no sé si...
Ah, casero.
Claro, ocuparon un casero, o digo, un cajero. Ocupar al casero hubiese sido difícil, hubiese sido problemático, pero entonces fueron a un cajero de Caja Madrid y le llamaron casero automático a la acción. Se estuvieron toda la noche y no los echaron a palos, ni siquiera los echaron, y fue una acción muy bonita y muy bueno, una de felicidades Madrid y tal, y a UB de Madrid.
Bueno, i també està bé assenyalar això, assenyalar la banca com un dels principals culpables de no només de la crisi immobiliària, sinó de la crisi econòmica en general.
No la banca només... i les caixes que estan dintre de la banca, que
exacte,
ells foren a Caja Madrid.
L'administració, sí, sinó sí. També els que s'han forrat a base de nostres deudes i nostres hipoteques.
Sí, que són també els més forts a l'hora de demanar ajuts i etcètera. Els hi donen.
I que firmen pactos.
Alegremente. Se caen la bolsa i sus valores de acciones y se los regalan, tú.
Sí, sí.
Qué magnífico.
Bueno, pasamos el día 5 se podría citar por encima lo de la ciudad tomada. Más que nada es una cosa de agenda, pero bueno. Que en noviembre se harán los actos de la ciudad tomada. Podéis mirar en laciudadtomada.blogs, me parece que eso. O buscarlo por Google, que lo pone todo.
¿Qué es eso de la ciudad tomada?
Es una cosa que a principios de noviembre, o sea, es decir, es una cosa que está montada en plan artístico, o sea, con, digamos, artístico reivindicativo, y entonces habrá una serie de paneles en toda la ciudad. El día 5 de pasado, el domingo pasado, se hicieron algunas fotos en el Espai Magdalenas, que es la parte en la que V de Vivienda participará en esto, ¿no? A ver, se rodó también un vídeo, pero todo esto ocurrirá, digamos, casi en paralelo, un poquito después, a lo del Barcelona Mafiosos Point, de principios de noviembre. Y ya entramos al 6, ¿no? Que el día 6 hicimos la primera cita de las citas para salir de la crisis de la vivienda. Entonces, el lunes 6 hubo un llenazo total en el Espai Magdalenas, con la asistencia, o sea, estaban de ponentes, pues... Por Vivienda Adrià, Montse por la Colectiu Ronda, Eric Jativa por por esa la cosa unión, con
la unión de propietarios, UPH y
tiene más siglas que pero que está de puta madre.
Lo de hipotecados precarios, ¿cómo era?
No, unión de propietarios.
Unión de propietarios de viviendas familiares con hipotecas con intereses imposibles de pagar
o algo así.
Sí.
Que ha comenzado a, es decir, que tiene gente aquí, tienen unas 1.500 familias afiliadas, hay unas 12.000 familias ahora afectadas porque les vayan a echar de casa, se calcula que a mediados de 2009 de esas 12.000 se pasará a 100.000 por lo menos o 200.000, no sé, dijo las cifras, y bueno, en Madrid ya están bastante trabajando y entonces han empezado a tener contactos con gente de aquí. Piensa también que el 60% de sus afiliados son latinoamericanos, gente que se les pilló los dedos, es decir, hubo, con las hipotecas mucha gente se ha pillado los dedos, pero en concreto el colectivo inmigrante se los han pillado bien pillados, porque pasaron de tener a lo mejor durante 2 o 3 meses un buen sueldo porque había trabajo, las cajas y los bancos les pillaron bien pillados y ahora se quedan en paro, se quedan fuera, bueno, o sea, es un problema, es una suma de problemas como suele pasar con la vivienda.
De todas formas, yo creo que tendríamos que tener en cuenta una cosa que dijo Eric, y es que aquí no hay nadie que esté libre de culpa.
Ah, ¿vale? También lo dijo, sí, es cierto.
Y eso es muy importante, no hay que cerrar nunca los ojos al hecho de que cuando alguien está firmando algo, tiene que leer lo que está firmando, por supuesto. Sí. Y aquí habría que valorar mucho qué es lo que
realmente
pasa.
Claro, pero ponte también en el contexto de que el globo que les vendieron, o sea, ellos llegan aquí, tienen trabajo, quieren trabajar y tal, y les vendieron un globo.
Pero él
estuvo muy bien, sí, en ese sentido, de reconocer la parte de culpa de los hipotecados.
De todas formas, hay algo que fue importante, y es que él dijo que una persona que cobra 900 euros al mes tendría que haber pensado antes de comprarse un piso de 240.000 euros. Solo eso.
Claro, los bancos, en cambio, lo animaban a ello. Eso es lo duro.
Sí, pero bueno, aquí también un poco de responsabilidad personal.
También.
Bueno, en cualquier caso, están buscando vías de solución, como ya explicamos. La web es www.anticrisis.com.
No, .es. Anticrisis.es, y si no, buscar hipoteahorcados, con H intercalada, hipoteahorcados.blogspot.com.
Como el mismo juego.
Igualito.
Son ellos.
I, bueno, aquestes accions del dia 6, el dia 6 era el dia de l'hàbitat internacional.
Ah, sí,
cierto. Era internacional.
Però no va passar això. Era el Dia Mundial de la Vivienda, és el primer lunes d'octubre cada any.
I és per això que vam organitzar l'acte com a primer acte d'una sèrie que tindran diversos eixos temàtics. Aquest primer era hipoteques, el segon serà lloguers, el tercer pisos buits i el quart medi ambient
i urbanisme.
La relació del territori. I bé,
podem passar de bloc. Ja aniríem cap al dia 8, que era el dimecres que es complia un any
del pacte Reina Baltasar, el pacte de l'administració amb els propietaris.
El PNH, no? El Pacte Nacional de l'Habitatge. Què és esto? ¿Qué es esto?
És una versió dels Hombres G, una mica...
Els Hombres G.
Bueno, en general, pel senyor Reina i pel senyor Baltasar, els hi volem dedicar una cançó dels Hombres G que es diu Hoy hace un año.
Moltes felicitats.
Moltes felicitats. PNH.
Hoy estoy llorando, los autobuses pasan salpicando y no te veo bajar, un olor a ciudad mojada me está asfixiando y tú no llegarás. Voy corriendo al bar.
Bueno, moltes felicitats, PNH.
PNH.
Bueno, bueno, seguim endavant abans que ens vinga...
Traurem el Paco de la sala.
És que jo con los hombres que me estáis un poco echando.
Por favor, Paco. Bueno, doncs a veure, seguim endavant amb això del Pacte Nacional per l'Habitatge. Recordar, doncs, aquí s'ajunten diverses coses en una. Per una banda, doncs, que els propietaris estan disposats, alguns propietaris estan disposats a baixar fins al 30% el preu dels pisos perquè no poden vendre. I a més, doncs, ja veuen doncs, que durant tot el 2009 la baixada serà continuada, que primer de tot és possible que se solucioni la crisi econòmica i més endavant, bastant més endavant, la crisi immobiliària. Però bueno, per una banda estan aquests i per una altra banda està el Xicote que diu que han d'allar, que ell no pensa baixar ni un 30 ni un 40% i que abans de fer això el que faria seria regalar els pisos al banc. Segons el Xicote, la vivenda nova no pot baixar més perquè ja ho ha fet. I tampoc pot baixar de forma sistemàtica. Està molt bé això, no sabem quan ha baixat. Jo no em dono tonta.
Pujar sí, pujar pot pujar de forma sistemàtica, però baixar no.
A més, diu que el que estaria molt bé és que el govern subvencionés part de l'Euribor per oferir una quota fixa al consumidor. I a més, hem de recordar el que va dir aquest senyor farà un temps. I és que va dir que los precios no pueden bajar, pues si bajaran miles de jóvenes vendrían a comprarlos y los precios volverían a subir.
Y seríamos felices, no te jodes.
Hòstia, clar, tio, amb un jove, tio, que estudia, pot comprar un pis i dos.
¿Cómo vas a convertir a propietario a una persona de 25 años que tiene una carrera y que tiene un futuro por delante? Claro. No, tiene que seguir puteado hasta los 40, por lo menos, vamos.
Y todos en masa a comprar, todos. Bueno,
pero el Xicote es un santo. Ahora veremos.
El Xicote.
Habéu vist. No, però ara en sèrio, estos són poemes comparado con lo del senyor Reina i Baltasar.
Són vaciles, ahora es más vacilón el Reina. El Reina lo supera, porque este vacila con lo de los jóvenes.
Explica-ho. Bueno, primer va ser el Baltasar, no? No, va ser el Reina que li va demanant al Baltasar...
El 2006 el Reina demanava a tothom, a Baltasar i al Samar, a tothom, demanava un pacte a llarg termini. Això el 2006, a l'octubre del 2006. A l'octubre del 2007 es signa aquest pacte, que ara té un any, i ara fa uns dies, ara quan feia un any, el Reina mateix va dient que aquest pacte no rutja. És a dir, no. Però el vacile no és aquest, el vacile és que, com que es planta... El vacile viene que... A veure... ell va dir textualment, bueno, recordo del periòdic, no recordo en castellà, que ho vaig llegir en castellà, que deia que si alguien no està en ruïna i vende su piso en Barcelona por 150.000 euros, que ell se lo compra. Que él se lo compra.
Y si está en ruina, ¿no?
Si está en ruina, bueno, dice, claro, él como se quita de encima a los que están en ruina, es decir, los que están en ruina lo tienen que vender, a esos no se compromete a comprarlos, pero si alguien no está en ruina y lo quiere vender a un precio, digamos, humano, ¿no?, de 150.000 euros, porque sencillamente quiere liquidar su propiedad y tener el dinero, entonces él se lo compra, él va a comprar a toda la gente que no esté en ruina. Y quiera vender un piso en Barcelona a 150.000 euros, ya tiene comprador, no se ha de preocupar, no ha de poner el cartel, porque el señor Reina se lo va a comprar.
Bueno, pues que vayan directos a él. Sin embargo, hemos encontrado que no es solamente una vacilada, es una vacilada delictiva, que es delictiva. Un nuevo tipo de... Bueno, sí, es un nuevo tipo de vacilada.
No lo podrás explicar.
Existe un delito, o sea, estos señores que eran los adalides del mercado, porque estoy hablando en castellà, bueno, eran
todo se contagia, más en 12 de octubre.
Eren los adalides del mercado, no? Aquesta gent, els grans, diguéssim, els grans defensors del mercat, pues això constitueix un delicte contra el mercat, precisament. I és el delicte de sustreure productes del mercat per tal d'alterar el seu preu. Uh-huh. ¿Vale? Aleshores, això passa amb les matèries primes o productes de primera necessitat. Si tenim en compte que la llei d'habitatge considera que les vivendes són un producte, no? Els que hi viuen són consumidors, està cometent aquest delicte, no? I després hi ha un agravant que s'impondrà la pena superior de grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necessitat o catastròfiques. O sigui, tenim una emergència habitacional, aquest paio pretén retirar vivendes del mercat comprant-les ell perquè no baixin els preus.
Bueno, pretén, ho diu.
És sí, la vacilada, diu, no? Pues bueno, lo acaba hasta el fondo. Si lo hiciera, le espera una pena de entre 1 a 5 años aumentada en grado superior, o sea, casi 8 años.
M'estàs dient que a tot especulador li podríem aplicar la pena de 1,5 anys perquè està retirant béns de primera necessitat del mercat?
Sí, exactament.
Bueno, digamos que és es esto, precisament és es lo que salía con el colectiu Ronda, que habla la Montse del colectivo Ronda el 25 día 6 dijo que teníamos que buscar por las grietas de la propia legislación porque nos permiten plantear según qué cosas, igual que ellos por las grietas de según qué legislación están poniendo a familias en la calle y otra serie de cosas.
S'ha de dir que, aquest senyalament el dediquem a l'amic Pinto, que de fet és un dels que hi va parlar una vegada, fent així com medio broma, medio en serio, i que, bueno, si llegiu els articles 281 i següents, surten tots els delictes relacionats amb l'especulació, també amb l'especulació a borsa, etc. Si els llegiu, igual us espanteu, perquè segurament quasi totes les entitats financeres els cometen a diari. I quasi tots els operadors bancaris, especuladors, etc., estan a dins dels tipus penals. Per tant, ja podem dir que aquesta gent malmeten al mercat i van en contra del mercat, aquests capitalistes.
El que passa és que, de fet, totes aquestes lleis i tots aquests drets, per molt que els tinguem, per molt que estiguin escrits, de fet no serveixen de res si no hi ha cap sentència que...
existeixen classes.
No serveixen de res, però són el marc legal, és a dir... Tot, es poden fer moltes coses amb desobediència civil i diguéssim, amb orbitant sobre el marc legal, i es poden fer accions concretes judicials, i de fet, bueno, ja passaria amb el següent bloc, però de fet a les jornades del DESC la gent que va venir de França i d'Itàlia doncs explicaven això, que feien servir la legalitat francesa o anglesa o italiana per fer coses en pro de l'habitatge, en pro del dret a l'habitatge.
Bueno, posarem una cançoneta dels Fabulosos Cadillac, que ja que avui és 12 d'octubre i no hi ha res a celebrar, doncs, bueno, aquesta gent des de Llatinoamèrica ens diuen maldito centenario, quinto centenario, dale, dale, barcos.
va a haber un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Y yo, está escuchando Radio V de Vivienda en Radio Ronca, 104.5 de la FM. ¿Está enterado, primo?
Vamos allá, vamos allá.
¿Qué por la pagola?
¡De felicidad!
Por favor, por favor, por favor.
Tío, la gente, follón, la gente que no se sabe está... dónde se ha metido. Eso para el Reina, eso para el Reina.
Pero la peña se va a pensar que está cambiándose el dial solo, ¿sabes? Oh, no, de una cadena a la otra.
Eso, o sea, es lo guapo de la radio, tío. ¿Eh? Eso es lo guapo de la radio.
Es que hemos soltado sí, Quillo. Sí. Vuelve la guarda, vuelve la guarda. Dentro del armario.
Está dentro, está dentro. Venga, Paco.
Bueno, pues a ver, pasamos, seguimos con el calendario este, esta agenda de esta semana tan apretadita que hemos tenido de actos y de eventos y de cosas a remarcar. Y entonces llegamos al foro que hizo el Observatorio IDESC sobre derechos sociales, bueno, en concreto sobre el tema de la vivienda y centrado en el tema de la vivienda. Y invitaron a gente muy interesante y entonces, bueno, salen, lo de menos, el programa está ahí, los nombres propios ya los podéis ver en los programas. Pero vamos, yo recogí bastantes frases, digamos, como para, como, pues claro, las... No las grabé, pero sería algunas me haría gracia comentároslas. Esto fue el viernes en el foro del DESC.
Bueno, recalcar una mica, una coseta, que hi havia dos polítics, estava l'Antoni Sorolla i el Ricard Gomà, que com sempre deien moltes coses,
però
no...
Sí, jo no volia dir noms, però bueno.
No, però sí, no cal dir-ho, perquè s'ha deixat en evidència. També aquesta penya va anar i va dir moltes coses, però no va explicar, o sigui... No, aviam, de contingut res. O sigui,
van dir moltes
bla, bla, bla,
coses
sempre,
i algunes relativament en contingut, però clar, són polítics en activo i, a més, en el govern.
A més, una cosa, el Sorolla va dir que estava a plena disposició d'UV Vivenda
sí, sí, com, sí,
per quan vulguem doncs, convidar-lo i tal.
Sí, i Carme Trilla sí, també va dir que estem en una situació d'urgència per arreglar les coses. O sigui, bon, que es tractarà de mantenir converses i el que sigui, però que no torni a passar el mateix que després diguin que això ha significat parlar amb nosaltres. És a dir, per exemple, el Pacte Nacional de l'Habitatge el 2007 es va signar amb uns pretesos agents socials, que no dic que no ho siguin, però que eren només els sindicats grans i ONGs assistencialistes, que per molt respecte que els tinguem, és això, no van parlar per res amb les assemblees per l'habitatge. Van parlar amb gent suelta, però no sé si m'explico.
Bàsicament perquè no hi volem anar.
O sigui, bàsicament perquè el que l'assemblea exigiria, per molt que personalment se'n parli, són unes mesures estructurals, que són les que hi ha al nostre manifest, que, bueno, que estan,
això,
que no s'atreveran a...
Que en el fons que és un lloc on no tenim...
Que, bueno, que potser amb l'urgència s'hauran d'atrevir, perquè és que és l'única... És a dir,
ara anirem a això.
Han fet parxes, han fet pegats que no funcionen i, bueno...
Sí, alguna cosa interessant
moltes,
d'aquell dia?
Sí. Por ejemplo, no, una frase, por ejemplo, d'Antoni Sorolla, que era, si no somos capaces de ilusionar, es más difícil. Claro, a mí esas frases de políticos, ¿sabes?
No,
que
pero
es
yo pasaría
que,
a bueno, políticos, al ya. Guió no, y al...
Hay una frase que me gustó, más que una frase, una palabra que fue la de Sandro Medici, que aguantan y resisten desde el Distrito 10 de Roma, con todo y que va ganando ahí sitio político a la derecha, pero ellos están en su propio Distrito 10, aguantando el tema de la secuestración, que esto lo traducía el Daniele en el simultáneo y era una maravilla, que es las expropiaciones, ¿no? Que le llaman secuestración, y entonces explicó pues las expropiaciones de uso que en base al derecho a la vivienda se están haciendo. Entonces él, su broma final es que decía que habían perdido las elecciones pero que habían conservado el Distrito 10, y eso significa, y no es broma, que hay un reconocimiento por parte de por lo menos de los habitantes de su distrito. Luego de Ricardo Gómez, ¿qué podríamos decir? Pues también esto, mucha floritura y poco contenido, y el valor de la igualdad, el valor de las diferencias, el valor de la solidaridad.
¿Qué es foti?
Y las zonas 30, y el área verde, y el bicing, y,
no vale la pena.
Y el plan de exclusión. O sea, no, sí, contenido tiene, pero vamos, es como para... Luego, Guillaume Six, que es del Ayuntamiento de Bobigny, que es uno de los ayuntamientos que ha tirado del tema este del Fórum Europeo Paralelo, Fórum Social por la Vivienda Europeo, que pues, seguramente tiene otro nombre, pero viene a ser eso, que una frase que sí que me quedé es la de que no valen migajas, pues no valen las migajas, pues eso es lo que permite apuntalar más firmes las desigualdades. Me pareció una frase contundente, bueno, este Guillaume, este Six, bastante contundente. Y luego nada, pues la presidenta de la FAB, que hacía como de contrapunto en este debate, dijo literalmente, hay que comprar hipotecas, hay que financiar bancos, ¿hasta dónde hay que seguir alimentando a la fiera?
Y se ha de trancar las lleis.
Sí, claro. No, no, pero me gustó esto de hasta dónde hay que seguir alimentando a la fiera, y me gustó el que pedía políticas más osadas. Luego, Óscar, de la Asamblea, Oscar Simón también, bueno, puso el ejemplo del Monopoly como una a mí me pareció un ejemplo buenísimo de que igual que en el Monopoly primero han puesto las casitas verdes y ahora vienen los hoteles, ¿no? Entonces todo el tema de los hoteles, que ya sabéis que también podríamos hablar muchísimo de eso, y Oscar hablaba de eso, de los límites, ligándolo a lo de la osadía que planteaba Eva Fernández, los límites del posibilismo, es decir, el posibilismo llega un momento que a base de políticas posibilistas y de puro pegote, de puro parche, pues eso, o sea, quiero decir que pueden quedar muy bonitas electoralmente hablando, pero o pueden ser muy electoralistas y muy efectivas electoralísticamente hablando. Y pero bueno, es que el mismo, bueno, o sea, el tema del libro blanco y todo demás, es decir, hay que ponerle límite a ese posibilismo y hay que empezar a tener un poco de osadía política y además una cosa que también comentaba Salva Torres también en el turno de intervenciones, ¿no? Es la pobreza ha aumentado durante los buenos tiempos, entre comillas, es decir, durante los buenos tiempos para los especuladores, la pobreza ha ido aumentando, la gente en situación de pobreza, y sobre todo esto ligado a la vivienda. Entonces, ¿qué pasará ahora? Que encima, es decir, es que esta es la gran, el gran problema de la crisis es que nos vendan que sea nuestra crisis. Es decir, le llaman crisis, al día siguiente, en lo que se hizo en el MACBA, había una frase también muy buena, que era la del Mauro Castro de Exit, de la organización Exit, que decía, no solo de crisis vive el capitalismo. O sea, en el sentido de que, claro, nos quieren encalomar la crisis como algo que tenemos que sufrir, como si nos fuera algo en ello, y lo único que nos va en ello es que, a ver, antes ya estábamos mal, ahora cuando ellos dicen que están mal, que también es muy relativo, porque les dejan irse a Polonia y a Brasil, y está en el programa del BNP a donde van a invertir, y en cambio, claro, parece que tengamos que sufrir por ellos, encima, ¿no? Mientras no se hacen unas medidas estructurales que empiecen a arreglarlo. Y luego ya, pues ya, acabo con este bloque, que es hablar de lo que se hizo en el MACBA. Es decir, después de, en la gira de David Harvey, porque no es, de lo de David Harvey, los discursos que daba David Harvey, realmente como todos sus escritos, no se pueden resumir. O sea, mirad David Harvey en el Google y empaparos de David Harvey, porque es un geógrafo marxista absolutamente contundente.
También recuerdo.
Con lo del derecho a la ciudad, y etcétera, etcétera.
Al Yayo de la Heidi.
Pues eso, ya, pues, bueno. Esto. Qué cabrón.
No, pero Morgan Almen.
Bueno, sí. David Harvey no es el abuelo de Heidi, ni de Heider tampoco. Entonces, es una persona mayor, de acuerdo, pero.
Heider es amor, Casfot.
¿Eh? ¿Qué? David Harvey, oye, por favor, que es un programa serio. Esto.
A medias.
David Harvey, o sea, se ligó a su touring, digamos, por Madrid y Barcelona, las conferencias que hizo una en el. Y presentó las conclusiones del Forum Desk.
Y al día siguiente. El micro como al 59 segundos.
¿Eh? Y al día siguiente en el MACBA. No me lo jodas, que ahora está lo del MACBA que se hizo al día siguiente, que participaron Adrián Alemán, Mauro Castro, Miren Echazarreta, etcétera. También fue un debate muy, muy, muy positivo, muy clarificador de cosas. Y entonces, de ahí, más que el resumen, lo único que voy a sacar es lo que dijo Mauro Castro, que estaba muy bien sobre las ciudades, sobre cómo compiten las ciudades como si fueran empresas en lugar de ciudades, y ahora no hablo de la ciudadanía, hablo de los dirigentes, y que hacen expropiación, que hacen apropiación, ojalá, es ahí, había más ayuntamientos, bueno, los políticos de los ayuntamientos, ¿no? Hacen apropiación por exposición, es decir, se apropian de la ciudad como si fuera una mercancía y la venden, o sea, porque la exponen. Entonces, bueno, esto se podría ligar.
Un escaparate.
Ciudad es escaparate. Que esto, Barcelona es, históricamente es esto, desde hace más de un siglo, pero es que todas las ciudades lo son. Y entonces, viendo en debates de estos, con gente de diferentes sitios y con una visión global, internacional, y que viene al tema del Día Mundial y todo eso, pues es que V de Vivienda. Pues somos aquí, pero que el problema de la vivienda y los contenidos de V de Vivienda en todo el mundo acabamos luchando contra lo mismo. Y es cómo se apropian del derecho a la ciudad y del derecho a la vivienda y exponen, ¿no? O sea, mediante la exposición de, pues yo qué sé, de forums.
Sí, sí, es que lo más escandaloso del
tema. Córtame, bájame el micrófono.
Lo más escandaloso del tema es que el Ayuntamiento de Barcelona funciona como una empresa. I en comptes de fer en pro de polítiques socials, doncs això funciona com una empresa.
No, però és que a més...
És el més escandalós. És
a més, hi ha una part del teixit social que es prostitueix, això. Per exemple, el Barça
Si no había bastante con la Torre Agbar, ahora faltaba ya el...
Hi ha una segona recalificació, no? Volen fer,
sí,
sembla?
Sí, això seguim cridant a la gent de, si ens està sentint algú de les Corts, a que vinguin a explicar-nos-ho, perquè es veu que ja està una mica decidit.
Sí, el tema dels palcos, los palcos futbolísticos...
Hi ha una sessió de vivendes socials, però segurament tot serà un moviment especulatiu que jo ja no sé ni com tenen la valentia de fer-ho tal com està la cosa. Però bueno,
i el fet
de lo mismo.
El fet de vendre a Barcelona està claríssim amb totes les campanyes publicitàries que s'han impulsat des de l'Ajuntament amb la pasta del contribuyente, no? O sigui, des del Barcelona Posa't Guapa, fins a Barcelona, la botiga més gran del món, ara Visca Barcelona.
És que a més és això, no? Tu fiquen a la cara, no? I la gent tan tranquil·la.
Posen, i com que queda bonic, doncs mira, ens quedem expropiats de la ciutat. Quiero colar una frase pequeña del...
Cuélala, porque nos vamos para otro bloque.
Que decía que la revolución será urbana o no será. Y punto pelota.
Vale, ara posarem, passarem a posar un tema dels Inadaptats, el seu primer disc, que es diu...
Crítica social.
Cinquè centenari, però de què?
Vale.
Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Ronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Empezó en 1492.
Y si hay que pelear, peleemos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Por nuestros hijos.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Y hay que organizar y pelear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
De lucha.
Y si hay que pelear, peleemos.
Bueno, ja estem arribant ja a l'entrevista UB de Vivències, amb la nostra sintonia, si hay que pelear, peleemos. Avui, com us heu comentat, tenim l'Arnau, de l'Ateneu Popular de Vallcarca. Què tal, com anem?
Bé, estarà a punt aquí de morir-me.
Però... ha agafat un atac de tos imprevist. Molt bé. I, bueno, sabem que Vallcarca és l'estació de metro que hi ha després de Fontana, que està entre Lesseps i Camp de l'Àliga, que hi ha una casita blanca i que hi ha un aqueducte, però poca gent sap alguna més de Vallcarca. Vallcarca és un barri i, a més, volem preguntar a Arnau de què va tot el tema de l'Ateneu de Vallcarca, com comença i amb quin objectiu i com està ara mateix.
Bueno, a veure, El que sí us puc dir d'entrada és que ja són molts anys els que portem allà, amb la qual han passat mil gent per allà, moltes històries diferents, però bueno, de Vallcarca poca cosa et puc dir perquè jo, de fet, mai he viscut a Vallcarca, no? A pesar de portar 10 anys a l'Ateneu, no? Però també és una de les característiques de l'Ateneu, que la meitat de la gent o més normalment no era de Vallcarca. Ara ha anat canviant la cosa, no sé, sembla que la gent del barri s'ha anat... Però sempre ha sigut una cosa que m'ha fet gràcia d'allà, no? I gent de Santa Coloma, gent de Sants, gent de Gràcia, gent de tot arreu, no? I allà, pues, també és una de les característiques maques de l'Ateneu, és que no hi ha com unes directrius molt marcades en quant a les coses, no? Sempre hem dit, bueno, tenim un espai, fem-lo servir, no? I si no l'has de fer servir, pues... calla, no? Vull dir, a mi no hem sigut mai molt allò de doctrines, no? Bé, al començament que jo recordi, sí, que quan era jo a la seu de la Puga, doncs pues, clar, evidentment, pues, hi havia una base ideològica molt forta i tot molt enfocat, no? Però aquesta gent ja pues, van muntar la torna, van muntar altres llocs, altres locals, i els que ens vam quedar allà, doncs, pues, bueno, pues, vam dir, bueno, aquí què volem fer, no? I pues, la majoria vam voler fer música i coses així, però bueno, ja s'han fet mil coses, no? Des de reunions de sindicats a tallers de fang, passes de curs, campionat de futbolín, no sé. Últimament ens ha agafat també per la vena dels cabarets i tot això, perquè vam veure que també faltaven molts espais per fer aquestes activitats i bueno, doncs vam entrar per aquesta nova vessant artística i bueno, que al final culmina una mica amb el que fem al COI, a les festes joves del COI que les han batejat l'Ajuntament. Per nosaltres eren una festa que muntàvem nosaltres, les alternatives, i allà fem el Fem-ho Fàcil, que és un festival d'arts escèniques i per la transformació social, no? Que fem així, més xulo, no?
Escolta'm una cosa, abans de començar l'entrevista, després ho tornarem a repetir, però vols donar alguna dada de contacte, web o alguna cosa?
Bueno, normalment tenim dos vies només, que és els dilluns a les 8 de la tarda estem allà sempre, i hi ha l'Assemblea d'Ateneu, que és totalment oberta i... qui bé té una cosa que proposta que fer o comentari o senzillament escoltar, pues que la porta està oberta, no? Després tenim un mail que és el apvallcarca@hotmail.com i ja està, o sigui, no som molt donats amb el tema de les tecnologies.
T'ho demanava més que res perquè clar, jo el que veig és que és un Ateneu molt no molt obert, sinó que simplement qui va s'apropia a l'espai, diguéssim, no? I fa la seva història i això.
A veure, bàsicament com la majoria de gent ens demana l'espai per fer concerts, perquè també és per el que l'hem anat enfocant, perquè també és el que ens agrada i és el que trobem a faltar, no? O sigui, hi ha hagut temporades que érem una ONG dels concerts, no? No, perquè tenim un concert aquí i han tancat, però no hi ha la casa ocupada o el local. No, han tancat la sala de concerts, saps? O sigui, concerts de garatge, per exemple, van acabar allà un munt quan van tancar garatge, no? Perquè això és una carència que té Barcelona monumental, o sigui, tens llocs per tocar per quan ja ets una estrella consagrada. No, el pas previ i el pas previ a l'anterior, vull dir, no es contemplen, ets una molèstia, no ets un artista, ni ets un mercant, ni ets res de res, no comptes. I bueno, una mica doncs, l'Ateneu s'ha anat enfocant en això, amb el local d'assaig, a l'estudi de gravació, vull dir, al final ja és allò... I ara ja la iniciativa que tenim a part és muntar un lloc de locals d'assaig a nivell associatiu i que buscar pues, preus realment baratos i vull dir, com el de la vivenda però per músics, no? Vull dir, una mica així. Però bueno, això ho estem muntant ara, encara no està en marxa.
Molt bé, i quant anys fa que dura l'Ateneu?
L'Ateneu, que jo tingui així més o menys controlat, és de finals del 95, amb tot el tema de la Pua. Però sí que es diu, o bueno, diuen els veïns, que ja abans hi havia hagut com ocupació més... bueno, més... sí, desorganitzada. Per el que expliquen, i per bueno, un xaval que de tant en tant passa per allà, que, bueno, pues que allà la penya pues, realment ho va ocupar per fotre's fins al cul del que fos, i a l'època pues, tocava l'heroïna, no? Vull dir, no... Però bueno, això no en tinc cap més cosa que comentaris, vull dir.
I ara mateix com està l'Ateneu? En quin moment?
Bueno, pues ara estem una mica una mica estranyats, bàsicament, perquè després de molta tranquil·litat durant molts anys, o sigui, la consigna era, bueno, queden un parell d'anys, queda un any, i així, doncs clar, han passat molts anys, o sigui, de cop i volta dius, hola, si és que n'han passat, o sigui, tal una mica com ho tenim muntat, n'han passat més de 10, i dius, ah, joder, no? O sigui, no és lo normal. I clar, ara estem una mica al·lucinant, ens vam posar al judici, bueno, ens vam enfrontar al judici i tot això.
Quan va ser el judici?
La demanda es la van posar el desembre de l'any passat, i va anar la cosa bastant ràpid, la veritat, o sigui, però bueno, vam pensar que amb lo mal posada que estava la demanda, vam pensar que trobaríem pues, escletxes maques per on poder contestar i tot això, i bueno, amb l'advocada que ens portava el tema, bueno, em sembla que és coneguda per tots, la Laia Serra, no? Pues vam estar estudiant el tema bastant a fons i vam trobar diverses coses que vam dir, hòstia, perquè hi havia possibilitats dins de les poques possibilitats que et dona, no? En el tema del precari, no? No sé si n'heu parlat ja de la gent que està en precari, no? Quan sí. Perds els drets a ocupar la finca o no els has tingut mai, pues hi ha un procediment. Vull dir, de fet, els ocupes són precaristes, no? Vull dir, sí.
Ja a més de la precarietat de la vida...
A més de precarietat ja, material... Ja
és una categoria judicial expressa, sí. I, bueno, de fet, teníem, a més, per desconeixement dels propietaris, també havien demandat als veïns, però el tros de la famosa terrassa del Bolívar, no sé si ho ha estat mai,
sí.
A la Reina d'Àfrica, el Patio del Ritmo, no sé, ha tingut tants noms i al final que no... Per nosaltres sempre han sigut els veïns, els hippies, no sé, no, sin más, no és despectiu tampoc. Vull dir.
Llavors els havien inclòs a la denúncia,
sí, ells. Sí, perquè la terrassa resulta que sembla que sé que no és d'ells. Sí, no. Perquè ells són propietaris.
Sí, clar, tothom es pensa que és una casa ocupada, però són...
Sí, exactament, i han fet mil festes, això tampoc els hi critico, però han fet mil festes amb el paraigües de l'Ateneu, no? O sigui, ara casualment que tenim problemes i tal, ara ja no fan res, saps? Ja. Bueno, mira, sí, això són... No, cadascú a casa seva fa el que vol, no? Vull dir, jo no... També...
Perquè una pregunta hi ha, qui és el propietari real de...
El propietari real de l'Ateneu és una família que, bueno... Pues no, com que jo he estat sempre afectat des de l'any 73 o així, que estava afectat per un pla urbanístic que mai es posa en marxa, pues era una família, que és una família de diners, tenen unes finques, bueno, ells, la família en si no sé, però el que s'està apoderat ara, que és un nebot, pues té un administrador de finques important, es diu Aosta, em sembla, Aosta. I bueno, pues durant molt de temps allò era de tres senyores grans, ho portava tot un germà també molt gran, vull dir que va aparèixer ja un dia fa molts anys i ja no va tornar a aparèixer mai més, i realment, o sigui, nosaltres ens caia molt bé aquesta gent, no? Perquè dèiem, ostres, doncs van venir aquí, van veure el percal, no els hi va acabar de convèncer, però tampoc... Després amb el temps ens hem entès que ens van posar denúncies, això sí, totes arxivades, eh? Vull dir, perquè, bueno, doncs, al cap del temps, doncs, hem tingut la sort que l'ocupació ha deixat de contemplar-se directament penalment com a delicte, i clar, doncs, totes les que ens han posat les han arxivat, però bueno, després van anar per la via civil, que és el que tenien que haver fet des de, bueno, d'entrada, i aquí és una mica on vam arribar això del judici, i que va anar tot molt ràpid, i realment el judici va ser una mica una putada, no? Perquè comptàvem els arguments dels veïns, que eren més potents que els nostres, que podien ells demostrar que allò podia ser seu, encara que no ho posés al registre, hi havia un arquitecte pel mig i tal, però van portar un advocat força dolent, la veritat, no és maco dir-ho, però no va ser genial, i després també, vull dir, la jutgessa, a pesar de, vull dir, de no demostrar cap animadversió cap a nosaltres ni res, doncs van tirar per lo fàcil, o sigui... Agafar la interpretació directa de la llei. Tens un títol? No. Pots demostrar que has pagat? No. Bueno, pues, què fas aquí? Fot el camp. Clar. I pues, ja està. Hem apel·lat. Hem presentat apel·lació, però ells han presentat el que es diu l'execució provisional, que és la gran putada de la vida, no? O sigui, perquè estan donant la raó provisional i ara te l'executo provisional, el qual fa un altre judici amb més costes, que també perds, evidentment, perquè com que ja havies perdut abans, doncs aquí tornes a perdre, no? Però, i això encareix més el judici, ens han condemnat en costes, lo típic, bueno.
I creus que el fet de que s'hagi celebrat ara el judici respon d'alguna manera al tema del pla urbanístic o és
no,
el que s'ha
arrossegat sempre? Això, bueno, a veure, això és una iniciativa dels propietaris privats. que no ho hagin fet fins ara, pot ser també que els hagin anat a buscar, no? Que l'Ajuntament hagi dit, bueno, escolta, si vols acabar cobrant la teva expropiació, doncs pues, m'ho has de donar bé.
Limpito.
Sí, vaco y expedito, que es diu en la llei, no? I bueno, això, però és la nostra sospita també, vull dir, tampoc, a lo millor és perquè ara l'apoderat és un nebot que és més jove, pues bueno, pues forma part de la seva feina, tio, però això ja són especulacions nostres,
un tiburon, no?
Tampoc. Home, a veure, la veritat és que en els dos últims anys s'han passat coses que no ens havien passat mai. La més gorda va ser que ens cremessin la porta, no? O sigui, un xaval, bueno, va agafar una moto, li va calar foc i la porta era de fusta i es va cremar la porta, no? I ara és de ferro, bueno. Sí, bàsicament.
Grans problemes, grans solucions, eh?
I també, pues, encara amb el que són les festes de Vallcarca, pues, alguns veïns també s'han oposat molt frontalment a això. Tenim un que té l'esport de llançar coses des del seu balcó, no el tenim identificat, però... Però que si l'identifiquem tindrà problemes, perquè ens ha tirat diverses coses, que treies un martell. Vull dir, que si li hagués obert algú al cap aquest setembre passat, pues no hi haguessin hagut festes de Vallcarca, però aquest senyor segurament tindria ara
vosaltres sou
problemes.
Sou un col·lectiu assetjats per diferents assetjadors, eh? El vostre és multimòbil.
El vecino del martillo.
El més curiós és que tot ha sigut en els dos últims anys.
Sí, no? Sí. Molt raro, sospitós, no?
Bueno, no sé. Tampoc em faig mala sang, vull dir, tampoc vull pensar en grans conspiracions. No és tan important aquell pla urbanístic.
Això que dius de que no s'acaba d'executar mai, hi ha alguna previsió? Perquè això, suposo, Vallcarca, per qui no el conegui, la part de baix, la part del coll ja no tant, però la part del baix, de baix són molt cases baixes, no? Aleshores, que, és el mateix que volen al Carmel? Tirar cases petites per fer edificis en alçada?
Bueno, bàsicament... Allà hi ha diverses coses. Una és l'excusa, que és el vial, que és juntar la ronda del mig amb la ronda de dalt. Això, diguem, és una mica l'excusa des d'antanyo, no? O sigui, l'altra és que si tu vas pensant en les grans fires turístiques de Barcelona, l'última que queda per rebentar és el Parque Güell. Tot el que més ja està... Ja està convenientment rodejat amb el seu McDonald's, el lloc per aparcar els autocars, els hotelets, tal. Allà el Parkway està fatal. Està fatal, no hi ha res, no hi ha res de res. O sigui, no hi ha transport públic que hi arribi, no hi ha un bon lloc per... O sigui, sí, els autocars els fan d'entrar per un costat, però no hi ha la porta maca, no tal... Allà no hi ha res, a Vallcarca no hi ha res. O sigui, si de fet un dels grans arguments nostres de tota la vida és... Si és que aquí no hi ha res, o sigui, per què em vull fer fora a mi si aquí no hi ha res? O sigui...
Però volen que hi hagi coses, sí. No? Aleshores, per això el pla, no?
A veure, després, el que és ja la reforma urbanística fora del que és el vial és el que ens afecta a nosaltres, vull dir, per sobre de Taneu ha d'anar carrer. Carrer, bueno, li diuen Rambla, però bueno, ajunten dos carrers, vull dir, tiren-los al mig i ajunten dos carrers, així de senzill. Més amunt, on hi havia el manantial, i és on van tirar la casa el dilluns passat, i tota la zona al voltant de la boca del metro és la zona de les cases baixetes, és la zona que allà sí que es pot construir, i allà sí que Núñez i Navarro i sus empreses afines, no?, han anat adquirint solar per entrar en el que són com es diu ara? No recordo ara. Les juntes de participació,
de compensació
i per guanyar pues, vots en posició en aquestes juntes i que es faci realment el que ell vol muntar allà, que és fer el mateix que allà a la zona del Putxet, que ja és habitatge més de luxe, i allà faran una cosa molt maca, que han de fer molts metres de zona verda, però els faran privats. O sigui, bueno, no privats.
Els hi posant una reixa per la nit.
No, es diuen jardins públics d'ús privatiu.
Sí, clar. Són com aquests que hi ha, que van començar a fer a Poblenou, a la Vila
Olímpica. Són com els terrats de casa teva.
Sí, que els pots tancar... Els pots tancar,
que és comunitari, tots paguem el terrat, però només el fa servir el de l'àtic.
Sí, però és pitjor que el que estàs dient tu. El que estàs dient tu és que els parcs municipals siguin privats. Però el que està dient ell és que un pati d'una comunitat de veïns, de quatre veïns, allò es considera, bueno, zona verda o...
O sigui, és com si, a veure... l'escala que hi ha aquí per vindre aquí, tot aquest tros, això, doncs això ho fem privat. bueno, això és públic, ho paguem tots, ho mantenim tots, però només ho fem servir els del propi carrer. Vale?
Sí, sí, dos privats.
I amb això, pues, allà hi haurà bastant merder. I a més, que es carreguen patrimoni, que no vegi, hi ha un parell de cases antigues que aniran a la merda, hi ha patrimoni verd important, allà hi havia uns jardins, hi havia una casa que també tenien arbres, allò que era lo típic, un senyor gran de l'any de la Quica tenia els arbres de no sé què, centenaris i variats, i pues, allò també. Camins antics que anaven per allà i que ara mateix la gent se'ls ha apropiat directament, vull dir, en lloc d'haver-hi el camí, ara he posat la valla, pum, i ara ja no és camí, és casa meva, no? Pues tot allò també, amb tot allò han jugat molt per fer aquestes juntes de compensació i han tret per aquí, han tret per allà i dius, però si això ja era públic, no? I això no s'ho havia d'assignar ningú, pues s'ho han assignat uns quants. I faran, pues faran les cases maques, suposo que faran algun hotel i han fet un mega edifici horrorós on fotran a tota la gent que viu allà.
Perquè tinc entès que allà hi ha d'arribar el metro, pot ser, això? O sigui, que estiguin tirant més línia de metro, la línia 9...
La línia 9 ha de tindre transbord a l'ESEPS. Però això va més per baix, o sigui, va més... O sigui, per on va la ronda del mig, per on ens entenguem.
Val. Perquè sembla un procés realment molt paral·lel al que està passant al Carmel,
sí,
no?
Sí, és que és la, és la continuació.
Sí, bueno, el pas que el de la línia 9 afecta més al Carmel, em sembla a mi. Sí. Perquè tindre una plaça, una metro a la plaça Sant Lleir, pues... No puc voltar.
Passar per l'altra.
I també et volia preguntar, bueno, així com hi ha veïns que us tiren martells i aquestes coses, no sé quina és la relació amb associacions de veïns i assemblees d'ocupes...
Bueno, allà n'hi ha dues. Hi ha dues associacions, que és la de sempre, i una que vam muntar fa uns pocs anys, una mica ad hoc, no? És l'única que és favorable a la reforma. Casualment la presidenta, o qui està la presidenta més temps, viu en un edifici que no, només complirà la normativa el dia que apliquin el pla urbanístic, sinó mentrestant és il·legal, i clar, és una mica xocant, no?, que justament aquesta senyora sigui tal i hagi liderat la guerra contra nosaltres. L'any passat vam fer una reunió post festes alternatives a la qual ja demanava la presència de gent de l'Ajuntament, van anar dos dels Mossos, van cridar tots els veïns i ja ens vam presentar. Érem els únics d'anar a parlar a nosaltres i no ens havien convidat. El més divertit va ser que els que estaven encantats de que haguéssim anat eren els Mossos, perquè els Mossos havien enviat a dos com, bueno, us toca a vosaltres pillar tota la bulla i tota la ràbia dels veïns per el que han fet aquests, que total dos dies de concert, vull dir, no... Tal, i com que vam anar nosaltres directament ens vam fotre la crítica a nosaltres i els Mossos, ei, gràcies tu flipant, saps? Allà, digue-la.
Es tracta doncs d'una associació creada per iniciativa pública però d'ús privatiu de l'alcalde.
Algo així.
I com es diuen aquesta associació?
Aquesta és l'associació de veïns de Gràcia Nord, que pretén abarcar molt més de la seva àrea d'influència. Després hi ha la històrica, que és l'associació de veïns de Riera de Vallcarca, no, Viaducte, és que ja no me'n recordo, perquè el carrer Vallcarca, Hospital Militar abans, ha tingut noms varios, perquè jo era una riera.
Vallcarca, o sigui, Riera Viaducte, per
Riera ser? Viaducte, això, veus? És que... I aquests, doncs, amb aquests molt bé. Aquests, de fet, ens van vindre a buscar fa uns anys, rotllo, bueno, nosaltres ens volem protestar i no en sabem. I va ser molt gran el moment en què va vindre un molt maco d'allà.
Com us ha fet les pancartes?
I ens va portar una caixa d'esprais.
Que bo!
És que és molt gran, o sigui, a mi jo no ho havia vist mai, o sigui... Sí que havia vist veïns portar-te a lleixiu a unes escombres, que dius, hòstia, que guai, no?
Lavar un poco.
Saps? No, però vull dir, que tu demanes, però si vols ajudar, col·labora, no?, amb algú. I...
Escolta, però que et portes després. M'ha fet gràcia això de Gràcia Nord.
Ha aparecido el Paco.
Sí, l'hem intentat tallar, però no hem pogut.
No, és que això de Gràcia Nord m'ha fet molta gràcia, perquè, o sigui, aviam... Gràcia Nord, és que ni tan sols és al nord, vull dir, si és, en tot cas seria Gràcia Nord-est, o així, sí. com a disseny de nom, no? O sigui, però dius que aquesta és la nova, la Petadoc...
Sí, i l'Ajuntament treballa també amb aquest esquema mental.
Clar.
O sigui, sí. Les festes de Vallcarca són obligatòriament una data concreta, perquè així també és la salut, el camp d'en Grassot i no sé què més, i així ja apareix és com més còmode.
Però, de fet, hi havia pintades a Gràcia que deien Vallcarca no és Gràcia, independència ja.
Evidentment, hi ha un moviment d'alliberament de Vallcarca.
Clar, sí, però sí. Bueno, això és com els tortocins, que sí, no són tarragonins, que sí, són tortocins. Sí. Però el cas de Gràcia Nord és que ja és de disseny, vull sí, dir, és el rotllo...
És fals, mica, absolutament.
És com, clar, és fals, és artificial, és asèptic, també, sí, sí, perquè... O sigui, Gràcia és Gràcia, vull dir, ni nord, ni sud, ni polles.
Però és que a més la gent d'allà, gran o petita, tu els veus i mai et diran que viuen a Gràcia.
Ja no, però a més...
Però és que un del Coi mai et dirà que viu a Vallcarca.
Com a districte sí que ho és, sí, perquè és districte Gràcia, llavors estem sí, amb el que estem, al districte de Sant Andreu, no? Que hi ha el barri de Sant Andreu i al districte de Sant Andreu hi ha molts, el sense barri que deien, clar, no, Carles, te'n recordes?
Sí, vam, sí, sí.
Vam reunir i, bueno... Però vaja, que això de Gràcia Nord m'ha fet gràcia i ara... No. Ara... pues quan llegeixi Gràcia Nord ja ens has explicat què és.
Sí. Vingut a la República Popular de tu casa.
Sí. Bueno, si voleu algun cop mirar pel Google, hi ha un pregó de fa 2 anys del moviment d'alliberament de Vallcarca Popular. Espectacular.
Ens el baixarem.
Espectacular. O sigui, van dir que els que el van fer, o sigui, a més ens tenien bastant amb l'enigma, van dir, aquest any ho sorprendrem. I ens van deixar acollonits. Va ser brutal.
Déu-n'hi-do.
Buscarem.
Parlen de la presidenta.
Parlen de la presidenta d'aquests, no?
D'aquests, sí.
De Gràcia Nord.
Sí. No, bueno, el que és interessant és recuperar que l'altra associació de veïns, la de tota la vida, pues, realment ho ha vist clar, no?
Bueno, ells són víctimes del pla urbanístic directe i directament. Uh-huh. O sigui, de fet, la seva seu està en l'epicentro de la reforma, no? Sí. Vull dir, uh-huh. I, bueno, els fan ballar molt amb l'Ajuntament, els fan ballar molt, perquè... Hi ha llargs períodes de silenci i de cop i volta, ara no, ara hi haurà una reunió, boah, s'esvalota tothom, ara qui anirà, no sé què tal, i és una reunió de paraules maques i, uh-huh, i poca cosa més.
S'està duent a terme, aquesta associació està duent a terme alguna acció, alguna reivindicació directa, diguéssim,
sí,
dirigida a algú en concret?
Sí, la diguem, darrere Vallcarca, junt amb l'Assemblea d'Ocupes de Vallcarca, junt amb qui amb els afectats, per dir-ho d'alguna manera, pues s'ha muntat la plataforma Salvem Vallcarca, que fa cosa d'un any i pico estava una miqueta més activa, també perquè ja semblava que havien de passar més coses, i es feien naturades tots els dimecres de l'Avinguda Vallcarca, vull dir, que sí, que s'han anat fent coses, l'únic que passa és que a nivell una mica més, pues, més legal o així, tampoc hi ha hagut ganes de presentar un pla alternatiu o de batallar més en el terreny urbanístic, no? Mm-hmm. Es va molt amb que són veïns, però bueno, això també cadascú decideix, no?
Però preguntava això, si tenien alguna campanya...
Sí. En si es diu Salvem Vallcarca. Ara sembla que tornaran un altre cop als talls els dimecres.
Uh-huh. Sí, no? Perquè ja s'està acabant l'ESEF, si ja la pròxima estació Vallcarca, no?
Algo així.
Jo que crec que és que en tots aquests plans urbanístics el que fa molta falta i no es fa mai és el tema d'informació i participació de la ciutadania, no? Perquè, bueno, sí que s'omplen la boca de paraules boniques els polítics dient que fan pats i pams, sí, sí, i no sé, sí, què, però en veritat, si n'hi ha un procés clar d'informació previ i una capacitat real d'incidir en aquests plans urbanístics per part dels veïns, tot l'altre es queda amb reunionetes de carrer i la foto que dèiem abans, no?
I és el que deia Daniel, no? L'últim programa, no? Que l'única participació que dona a la gent és escollir la cortina de en aquest cas de l'hotel d'aquest que volen fer
la ficció es resol de la següent manera: quan un procés de participació és fraudulent, i en els plans urbanístics és on més es dona perquè és obligatori, quan és fraudulent la participació acaba saltant per una altra banda i pren un caire de lluita. Per què? Perquè encara no s'ha fet real la participació. De fet, la protesta és una forma de participar en la societat. No de participar en les polítiques de l'Ajuntament, sinó de participar en la vida de la teva ciutat, del teu territori. I per això acaba saltant sempre. Quan es fa aquest moviment fictici, diguéssim que el cos social pren consciència i actua d'una altra manera. I pren un altre camí.
Bueno, ja veurem, perquè estem una mica adormits tots plegats.
Jo, de totes maneres, m'acabes de posar la gallina de piel amb això, és molt bonic, això de la protesta, però volia recordar que els manifestos de UB de Vivenda, el primer punt acostuma a ser aquest, el de la participació, i per nosaltres, clar, és fonamental, i aclarir molt clar, doncs, que una cosa és la participació i l'altra és el mercadeo amb disseny, diguéssim, així amb la pàtina de dissenyo, però que en realitat és un pur mercadeo i amb casos flagrantes, no?
I diem participació per tots els mitjans i a més ressaltem la desobediència civil perquè creiem que la resta bàsicament normalment no funcionen, per tant la funció de desobediència civil.
I és que d'entrada amb tot aquest tema de participació dels veïns està mal plantejat, o sigui, els que participen són els propietaris, no són els veïns. Si tu estàs de lloguer...
Parlen de participació, però no deixen el veïnat ser part de les
decisions. No, perquè aquí qui decideix són els propietaris, i tampoc és cap meravella. O sigui, tu pots ser propietari, però com que siguis propietari del 2% de tot el que han de reformar, és que et menjaràs el que et donin. Punt. I ja està. I els que estiguin de lloguer, pues si tens una renda antiga, sobres. Ja està, és que no té més volta de full. Ara, ja hi ha molts propietaris que estan flipant, perquè els donaran a lo millor 50.000 euros, 60.000 euros
per un tros que,
un pis.
Que té una difa que,
i això que comentaves abans de apartar del mercat el delicte d'apartar les mercaderies del mercat, pues el sistema aquest urbanístic quasi és això directament,
o sigui. De trajer del mercado.
De trajere
del mercado materias primas o productos de primera necesidad.
Yo creo que digo, me para, tío, de trajere está aquí.
Bueno, doncs jo et preguntaria, bueno, si tens alguna cosa més a explicar-nos, que bueno, vulguis afegir.
No, més que res que durant tot l'estiu, pues, com tot es para una mica, perquè som així, hi ha hagut molts dubtes sobre el futur de l'Ateneu i tot això, pensaven que ens faríem fora allà i de moment seguim fent coses. Estem un altre cop amb les activitats del cap de setmana de concerts i això, que sempre és el que ve més la gent, no? I el que és més de les activitats entre setmana i tot això, pues estem una mica reformulant-ho tot, perquè vam prendre decisions una mica de dir, bueno, desmantellem el més delicat i, pues, com l'estudi, els locals d'assaig i tot això, i ara, pues, bueno, estem buscant nous usos, no?, per dir-ho d'alguna manera, i veure com muntem les activitats perquè si hi ha un desallotjament, pues, no es vegin tan afectades, no?
No perdre el que...
Sí, clar.
Molt jo bé. Només vull recordar una vegada que vaig anar a un concert que eren 3 o 4 d'inadaptats que van fer un concert tot de cançons de Cortatu, que va ser collonut. Va ser flipant.
Molts anys, eh?
Ja fa.
Molts.
Feien versió.
Ara no es podria fer.
No?
No, perquè no hi cabríem.
Ja m'imagino.
Són coses que s'han pogut fer en algun moment, però ara és brutal com algunes coses... O sigui, sembla una tonteria, però has de saber veure la mesura de les activitats que vols muntar. Perquè si ens has de portar 500 persones, és una putada. És una putada. O sigui, sí. I és una putada perquè dius, és el millor que et podia passar en un concert és que et vinguin 500 persones. Però no hi queba.
Sí. Morir d'èxit.
Sí, no, passen les dues coses, no? El rècord negatiu està en 5 persones.
Nosaltres,
els que tocaven.
Sí, els col·legues, els 5 col·legues.
Bueno, Arnau, doncs moltíssimes gràcies per haver pujat fins aquí dalt per fer-te l'entrevista.
De res.
I, bueno, llarga vida a l'Ateneu Popular de Vallcarca, salvem Vallcarca.
Llarga.
I posem una cançoneta, Marcos.
Amb una de Malarians, que es diu Estrès.
Moltes gràcies. Just like yesterday. Today I'm
Bueno, anem acabant. Em penso que el Paco vol dir alguna cosa perquè el tenen allà...
No, era, havíem quedat que jo feia... Que, bueno, si volíem dedicar aquest programa a tota la gent que ha participat, especialment a Nova Vallgarca i a tota la gent que hem anomenat en positiu, no al Xicote i al Reina, precisament, i també, sí, i parlant d'això, doncs, recordar, bueno, allò que comentava abans de que la revolució serà urbana o no serà, que deia el Harvey, el David Harvey ho deia amb el context, perquè no és només una, la frase, només és la frase, però ho deia amb el context de la revolució, de, no la revolució, la revolta, la protesta de fa 40 anys a Mèxic, la matança famosa de los estudiantes de Tlaxcala, o no sé perquè no sé nahuatl, però no sé la llengua, però sé que van, bueno, sé que allò va ser història i per molta conya que fem de les coses, però és a dir, és important veure, no?, que, bueno, per molt que recolzem també els zapatistes, fa 40 anys va haver-hi una revolta urbana que va ser reprimida sagnantment, i bé, d'això, aquestes són les coses que no es commemoren, es commemora el maig francès, però no la matança de Mèxic, no? Penso que és important, i també, i aprofito per tornar a recomanar que llegiu i que coneixeu els missatges que va donant el David Harvey, que ha pagat molt la pena, tant el Fòrum Desk com el MACBA, els dos actes que he participat, com a l'Ateneu Candela, a Terrassa, que també va participar. I no m'enrotllo més, i bueno, sí, dedicar-lo a Mèxic, i viva, cabrón.
Seguim amb la...
A México, cabrones!
Seguim amb l'agenda, bueno, anem acabant amb l'agenda, de fet. Haig de dir una cosa, i és que quan el Paco no parlava és que no estava a la sala. Fins a aquest moment...
L'havíem segrestat.
Però, oye, no me hagáis... No, perdona, havia salido a fumar, ¿eh? O sea, todo hay que explicarlo.
Sí, bueno. Total, que seguim endavant i diem, doncs, que la setmana que ve a l'Ateneu La Torna, al carrer Sant Pere Màrtir 37 Baixos...
Tenim... Gràcies Centre, seria això.
Gràcies Centre, sí. Vale, sobretot distingim bé gràcies on baixa. Està. Tenim la Farga, Fòrum Anticapitalista de Reflexió i Generació d'Alternatives. És un debat sobre la crisi econòmica i financera internacional i serà el dissabte 18 d'octubre a les 5 de la tarda. Ja ho dic, a l'Ateneu La Torna. Si voleu més informació... Pues suposo que...
Sant Google de la red.
Eso mismo.
Sant Gebers.
Paco, vés a fumar un
a poco. A fumar.
Llavors, seguim també. Tenim la setmana que ve tota la setmana sencera de dilluns 13 a divendres 17 d'octubre al Goethe Institut. Tenim, doncs, això, una espècie de jornades de debats el dia 13 d'octubre, doncs, amb el Manuel Delgado i l'André Holm, implicació sociopolítica de les transformacions urbanístiques de les ciutats, etc. Un debat també el dia 14 sobre la participació ciutadana en la transformació de les ciutats, un debat el dia 15 d'octubre sobre el dret a l'habitatge i la desobediència civil, també el dijous reptes socials i gestió de recursos, i el divendres producció cultural i creació d'espais i identitats comunitaris. És a dir, una setmana sencera al Goethe Institut que val la pena que la gent es miri a veure exactament què és el que hi ha i què és el que vol veure i participar. Hi ha xerrades molt, molt interessants, i és això, el carrer Manso 24, a partir de les 7:30 de la tarda tots els dilluns de la setmana, tots els dies de la setmana que ve. Recordar-vos que tenim una assemblea el dimecres a les 8 del vespre a carrer Magdalenes 13-15 i que el mes que ve és el Meeting Point, o sigui, el Mafiosos Point. Comença a fer alguna cosa, anem a fer alguna cosa contra ells.
Algo farem.
Sí.
Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva si és que hi ha cases d'algú.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí
Bueno, doncs ja hem arribat al final d'aquest programa, tercer programa, programa una mica accidentat, però bueno, hem rigut, ha estat distès, ha estat guai.
Jo... Sí, i hem conegut Vallcarca,
hem conegut l'Arnau, que ha vingut avui.
Hem celebrat el primer aniversari del pacte Baltasar Reina.
Que guai, eh?
Mola.
Que hem regalat, no hem regalat res, no?
Els podríem regalar alguna cosa.
Un gran cagarro o alguna
cosa.
Una diarrea a la porta. De...
Bueno, saludar els nostres tres oients. La mare del Marcos.
Sí, la meva mama.
I quines altres dues?
I potser n'hi ha dos més.
Si no l'ha deixat el mòbil el meu pare no l'haurà escoltat, eh?
Els milions d'oients que ens poden baixar, o sigui, milers de milions de persones que ens poden baixar el programa des del Radio Widerian de Blogspot, que bueno, és només en potència, però bueno.
Jo faria una dedicació definitiva a l'oyente desconocido.
El ignorado oyente.
Y el oyente accidental, ese taxista que va moviendo el dial y de repente.
Ignorados ocupantes, pues ignorados oyentes, ¿no? A ellos, los más bellos.
Bueno,
lo oyen precari, ¿no?
Bueno, doncs, que hi hagi de la Heidi Herbie, t'estimem.
Adeu. Adeu.
En Pinocho vem la Monyos agafada del bracet. I a la dona, ei, que ve Globus, la família Ulisses i el capità Trueno en patinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors, en pare tu, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i la Peredriu, sí, sí. I en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Vell, la Caputxeta i Vermelleta, allò Ferotge, el Caganí, en Cocolissó i en Pomell.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a casa no hi falta ningú. El professi ja m'ha anat a donar tan sols i faltes.
Soy Juan Carlos, de Bourbon, el Rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes.